no generes fets.
En aquest sentit, a Font ens han enviat algun correu, eh? En algun moment ha quedat clar. Li han preguntat quines mesures hagués adoptat ell com a president per mirar de frenar aquesta deriva tan perillosa.
Una és retener a Messi i, segundo, no ir a Montjuïc. Dos decisiones claras, simples, pragmáticas y de impacto brutal en la línea de ingresos. A nivel de impacto, estas dos que te he dicho, que dependían de nosotros exclusivamente, retener a Messi y no ir a Montjuïc, lo hemos decidido nosotros.
Encara sobre Messi, l'excandidat creu que ara doncs era vital retenir l'argentí, d'aquí la seva decepció pel fet que marxés ara fa dos anys i ara doncs no s'hagi consumat el seu retorn. L'excandidat creu que és responsabilitat del club malgrat no s'hagi venut així.
Se'ns enganya o no se'ns diu la veritat quan se'ns ha explicat per què Messi no renova fa dos anys i mig. O no se'ns diu la veritat quan Messi, en teoria, estava a punt de tornar i no torna. Tinguem-ho molt clar. Que Messi no renovés, que Messi no hagi tornat, és un problema de lideratge i de gestió.
Preguntat per què hauria passat si ell com a president no hagués pogut retenir-lo, Font ho té clar.
Me cuelgan de la porchada. En la porchada allí colgado. Por un porcentaje pequeño de lo que ha pasado estos dos últimos años, yo creo que colgado en la porchada clarísimamente.
Font també ha lamentat els motius que van portar a escollir l'IMAC, creu que no s'està complint amb el que es va explicar sobre l'espai Barça i ha mostrat la seva preocupació per les comissions que diu que està pagant el club. Malgrat aquesta situació, assegura que no es planteja posar en marxa una moció de censura i ha donat a entendre que la seva intenció a dia d'avui és presentar-se a les properes eleccions on intentaria portar noms com Carles Puyol o Pep Guardiola, a més de comptar amb un CEO i professionalitzar una estructura que considera que ara mateix és massa familiar.
Què us ha semblat el retrat que ha fet Víctor Font i aquest balanç?
A veure, hi ha molts fronts aquí, eh? Hi ha molts fronts oberts. El tema, la situació econòmica, el que exposa al final són dades, són, ell mateix ho ha dit, que són les xifres que explica el club, i el Barcelona en el seu compte d'explotació ordinari està perdent 200 milions aproximadament, no? Anyalment, per tant, sí que és veritat.
250,
sí, pitjor. Sí que és cert que el Barça, jo no sé si pitjor del que estava o no. No cal oblidar tampoc que part d'aquesta, jo diria que hi ha dos factors fonamentals per aquesta situació. Una, que no s'han generat els ingressos que s'havien de generar, penso que això és bastant, bastant evident en termes d'esponsors, i també aquí sí que jo sóc pessimista, ja ho sabeu, perquè la temporada que ve encara seran inferiors els ingressos, perquè les palanques eren venda d'actius de futur, i perquè a més vas a Montjuïc, que on ingressaràs menys, però també no oblidem que hi ha la part que també s'hi hauria trobat ell si hagués sigut president, que és els diferiments salarials de molts jugadors, que això és un volum econòmic altíssim. Per tant, hi ha una part d'incompliment dels objectius per part de l'actual directiva, i hi ha una part de l'herència rebuda en termes econòmics. Això des de la part econòmica. Després estic d'acord amb ell quan fa referència a que el Barcelona puja a Montjuïc perquè ho ha decidit el Barcelona. I això, més d'una vegada, jo he dit que és una decisió amb la qual jo no comparteixo. Crec que és una errada i que es reflectirà en aquesta davallada d'ingressos de la temporada que ve. El cas Messi no el veig tan senzill, no veig que sigui, no crec, estic d'acord amb ell que no sabem exactament tota la veritat que ha passat, no ho sabem, però no, crec que no ho sabem no només per culpa de la porta, no ho sabem perquè no tenim totes les peces del puzzle. Jo estic convençut que no és només culpable o responsable de que no estigui Messi el president Laporta. De fet, jo sóc dels que pensa que el 2017 les condicions en què es van fitxar Messi, que es va renovar a Messi, eren absolutament fora de les possibilitats del club, per molt que generés Messi en quant a ingressos. Per tant, jo crec que ja estava, que jo sempre he pensat que era molt impossible o molt improbable que Messi continués al Barcelona, per això, perquè pel mig va venir una pandèmia que va acabar de tirar per terra el precari equilibri econòmic que tenia l'entitat. que ja estava molt gravada per aquest contracte de Messi absolutament faraònic i fora de les possibilitats del club. I ara, aquest estiu, jo també, és veritat que al final veus tothom que et parla que vindràs, dona per fet, i acabes pensant que, bé, potser sí, però jo sempre he pensat que era impossible la tornada de Messi. I insisteixo, la Porta és culpable d'haver il·lusionat a la gent, d'això sí, però de la marxa de Messi i no tornada de Messi, no penso que sigui 100% culpa de la Porta, ni molt menys.
Jo em nego a tornar al capítol Messi, de veritat, o sigui, prou ja, no torna, se'n va a Miami amb un contracte que està claríssim que portava temps, per no dir anys, preparant, desconec si aquí va haver-hi l'oportunitat de plantejar-se un contracte amb aquesta estructura, diu Víctor Font que ell ho hauria buscat, em sembla fantàstic, no s'ha
bueno,
fet.
Ha dit que, no que ell fins i tot no l'hauria deixat marxar.
Que no l'hauria deixat marxar.
A mi em sembla una mica agosarat.
I hauria fet creativitat i enginyeria per intentar recuperar-lo.
I com diu el
Puquí,
no sabem exactament què és tot el que va passar.
Com que això es fes ciència-ficció i Messi no és jugador del Barça des de fa dos punyateros anys i Messi no tornarà al Barça com a mínim com a futbolista, jo això de la ciència-ficció ho deixo per, no sé, per Hollywood, val? O sigui, ja n'he tingut prou. El tema números, estic molt d'acord amb el Puquí, no se'ls està inventant, ha sortit i els ha explicat i la situació és la que és. Sí que m'ha cridat l'atenció, perquè, clar, passen moltes coses i ja no ho recordem, que el tema de l'Espai Barça, no? De que recordés que ell en el seu projecte o durant la campanya no volia marxar del Camp Nou perquè és evident que tothom hi surt perdent i em quedo amb una frase que ha dit que no per anar més de pressa i intentar fer-ho tot més econòmic surten les coses millor, que també la comparteixo perquè tota persona que hagi fet obres algun cop a la vida sap que doncs tot, les coses es poden complicar i poden passar coses. I ha tornat a treure un altre debat que et donaria l'eix per fer tres programes seguits, sobretot avui que hem parlat del bàsquet i de les seccions i tot això, que és el Palau, que és aquell element que la gent s'ha oblidat ja de que resulta que ara doncs, no entra dins
si estava dins, si estava fora,
si estava dins, si estava fora, bueno, si els tipus d'interès eren del 5, si eren del 7 i totes aquestes coses. Bueno, que
hi ha un grup de socis, perdona, que està demanant al club respostes, aquí, i si no, acabarem els jutjats.
Aquí anava el grup de socis de que lidera el senyor Llopis, que ha enviat doncs, aquests diversos burofacs, m'he perdut, no sé si ja en porten dos o tres a la comissió econòmica.
Diria que anem pel segon.
Anem pel segon, més el que li va enviar el síndic del soci, que són tres, que
clar,
el síndic va respondre de seguida.
D'acord, sí, sí. Tres.
Són tres. I a veure què és el que passa amb aquest recorregut. Jo també tinc la sensació de que la gent està molt tranquil·la amb aquest aspecte, que també em crida bastant l'atenció. No sé quants són aquest grup de socis, però diria que no és una gran massa social preocupada per això.
No, l'altre dia m'explicava el Mundet, ell avui ho ha deixat caure en aquesta tertúlia que fèiem de Mirotić, que la seva previsió a dia d'avui, a 2023, és que el nou Palau estigui fet si no hi ha una activació
amb la partida aquesta que no em surt el nom d'això
que
era
com imprevistos
contingències, exacte. La partida aquesta de contingències d'unes hores
aquesta tarda
que no
ens hem recordat el versió
sí, sí.
Amb el Poqui.
Cert. Doncs amb aquesta partida de contingències que dius és molt difícil garantir que no necessitaràs aquesta partida per solucionar altres coses que amb una obra d'aquesta magnitud doncs pot passar.
Ja, és que a hores d'ara el model em deia, diu, jo conto 10 anys, 2033. Dic, però per què? I m'explicava que si tu vas fent tot l'Espai Barça fins al 2026-2027, no? Que és l'espai de l'Espai Barça, tu no pots després començar a fer el Palau a partir del 2027 perquè s'està fent la tuneladora, està fent la línia del metro per arribar al Camp Nou, al nou Camp Nou. Llavors allà sota, en aquelles terres, serà molt difícil que tu puguis treballar-hi. Bé, jo no sóc un gran expert, però llavors t'hauries d'esperar que estigués fet el metro també per arribar a l'estadi del Camp Nou. I un cop tinguis les llicències, llavors comença a fer el nou Palau. Vull dir que o s'activa ara i es fa tot, o si no, un cop comencis a construir allà sota pel túnel...
Prou feina tinc per entendre tot l'altre com per sobre plantejar-me què passarà
amb el túnel i el metro.
La tuneladora, el metro,
no, però és veritat, passa per allà sota el mini, no? Sí, sí, el túnel, la tuneladora.
Jo de veritat crec que el cervell ja no em dóna permès.
No,
per cert, el mini, deixa'm un petit parèntesi, per mi, l'enderroc del mini, un dels grans disbarats dels darrers 5 anys. Ja està.
Sí,
per
sí,
què?
Coincideixo.
Perquè sí. Perquè tu... És... No li veig el sentit. T'ho dic en sèrio.
Però mateix... tu haguessis fet el Johan i mantenir el mini...
No, no, jo no hauria, no, no, fet, no, el hauria fet el Johan.
Ah, no hauríeu fet el Johan.
Clar, home, vull dir, tens el mini estadi al costat, que era l'escenari perfecte perquè la gent anés, doncs, primer a veure els partits del filial i després a veure els partits del... del Camp Nou, que estava allà al, al costat, no, no ho sé, per un tema de practicitat i de que la gent per arribar fins a Sant Joan d'Espí doncs has d'agafar cotxes, has d'agafar autocars, has de fer coses, i allà doncs ens
quedem amb un
però allà tampoc hi, no hi ha gaire espai per poder aparcar.
I tenint en compte les presses per enderrocar-lo, per suposadament fer un Palau Blaugrana, que no és que sigui embrionari, és que no hi ha ni una engruna de pa. O sigui...
Era, és que la clau és això, són les presses. Per dir, mira, mira, ho hem començat. Ho hem començat, tu has començat i t'has quedat tallat. I allà ha quedat
una
finca que és teva i que està plena de runa i que no serveix per res. En fi...
I després amb el tema del Laietà, que està allà criant arrels a la fiscalia.
D'uns diners que van desaparèixer.
En un forensic que mai més es va saber res del forensic.
Ostres, per és que m'ha pres una quantitat de termes Paules. Econòmics que jo em sorprenc.
Bé, vols afegir alguna cosa de Víctor Font?
O
de
no, només una cosa, que no, vull dir, és una pregunta que no té, no sé si té resposta, però jo a mi el que m'ha sorprès és per què... Per què? Vull dir, no sé ben bé què ha vingut a dir o què ha volgut dir Víctor Font i per què ara.
Ell ho fa, un cop l'any, l'any passat també ho va fer.
Sí, 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 però que ho faci no, per mi no continua tenint sentit, saps? Vull dir, no sé exactament...
Home,
està bé que hi hagi punts de vista diferents de gent que...
N'hi ha molts.
No, però una mica de sentit sí que té, Maria. Aquesta persona el van votar 17.000 socis, si no vaig errat.
Sí, sí.
Sí, segons l'has votat.
Home, i d'alguna manera em sembla correcte que aglutini les preocupacions d'aquests 17.000 socis, si és que hi són, aquestes preocupacions que el van votar. A mi no em sembla malament que una persona que té aquest capital social d'haver rebut el suport no majoritari, però sí ampli d'una bona part del soci del Barcelona, que posi el seu punt de vista i que creï un punt de debat.
Que no és exactament oposició, perquè no ho és.
L'he
de fer pensar la gent, no?, al final, de sortir allà i de...
Jo crec que la gent pensa bastant i la gent està mobilitzada i envien cartes i fan coses. La gent que fan aquestes coses...
Vas anar al Senat?
Això és un altre tema.
No, això és un altre tema, no? Vull dir, ahir hi havia 112 persones que són els socis més antics del club, que van estar una hora i mitja a l'auditori escoltant explicacions que no sé quines són, perquè la premsa
no ens vam poder quedar, vam
cobrir el discurs del president i prou, i que van sortir al cap d'una hora i mitja, i pel que explicava, doncs mira, la Laia Tudel, sense anar més lluny, que es va quedar per allà mirant a veure com sortia la gent sortia amb molt de realisme i amb cares de, bueno, farem el que podrem i tal, i no sé què, i amb un cert optimisme contingut.
Perquè el soci del
Barça, jo crec que això, doncs,
el Barça tradicionalment és conservador,
sí.
I perquè Laporta no és el president del Barça, i a més és un president que té capacitat de
és carismàtic.
És molt carismàtic. I té capacitat de ser encantador, d'encantar el personal i de guanyar-se'l. I per mi aquesta és la clau.
Us puc fer una pregunta seriosa? Creieu que hi haurà eleccions el 2026 quan s'acabi el mandat de Laporta?
No en tinc ni idea, no ho sé. Ho preguntes per si hi haurà
pel
més
model
candidats?
De propietat.
Ho pregunto per una de les qüestions que s'està posant sobre la taula últimament i pel que avui ha dit Víctor Font, sí. I per la deriva que està portant el club econòmica. És a dir, arribarà un punt que estaràs ja a punt de la bancarrota i hauràs de dir, ei, què fem? Què fem? Seguim amb aquest model romàntic en un món empresarial industrial?
Vull dir romàntic.
Romàntic, que és del soci, que el soci amb el seu abonament pagava, és que això ja no serveix, l'abonament del soci ja no serveix per cobrir absolutament res, has de buscar mil empreses. Llavors, no, m'ho plantejo, de veritat m'ho pregunto, vull dir, el 2026 hi haurà eleccions?
Home, jo crec,
tal i com va el club, ara?
Sí. Jo sempre he pensat que algun moment deixarà de ser així, i segurament anem més ràpid del que pensàvem. Jo sí que crec que pot que no hi hagi eleccions, i a mi em dol, m'entristeix, i crec que no és bo per sobretot per una raó molt senzilla. El fet de tenir aquest projecte que tu dius romàntic i que, bueno, que sembla que està passat de moda i que sigui de moda, el que fa és donar al Barça una pàtina d'exclusivitat. Ja sé que la comparteix amb el Madrid, amb Osasuna i amb l'Atlètic Club. però deixa de ser, són entitats que són diferents de la gran majoria d'entitats que hi ha per Europa i pel món, i crec que això és un valor positiu que el Barcelona antigament s'havia posat en valor, i ara mateix aparentment ha deixat de saber posar en valor aquest tret diferencial que abans hi tenia.
Sembla que li fa més nosa que
més servei. Nosa que servei, correcte, estic d'acord. Ja. Una manera de posar un valor era l'aliança amb UNICEF famosa. L'aliança amb UNICEF famosa et feia diferent a tots els clubs del món. I hi havia la immensa majoria de gent, bueno, però què cobrem per UNICEF? Hòstia, tio, si no ets capaç de veure que l'aliança amb UNICEF t'està donant un retorn en forma de passió barcelonista arreu del món, que això ho pots transformar en actiu, si no ets capaç de veure això, hòstia, pues no t'ho puc explicar, jo no t'ho sé explicar. Pues l'exclusivitat de ser propietat dels socis ve a ser el mateix, et fa ser diferent. Ets diferent d'un City, diferent d'un PSG, diferent d'una Roma, diferent d'un Ajax o diferent de qui sigui.
I ja, però jo el que veig és que si vols arribar a competir amb aquests equips, bueno, d'aquí a 3 anys o millora molt la teva potser condició econòmica estant a Montjuïc, o si no... És que...
Potser sí, però salvant les distàncies i amb una proporció diferent has competit al més alt nivell amb molts equips, a nivell espanyol i a nivell internacional, fent coses diferents que l'immensa majoria dels altres. Quan els altres portaven Zanussi, Parmalat, Reni Picot i altres merdes aquí, tu anaves amb l'escut durant un temps i després amb UNICEF. I competies, i guanyaves la Lliga, i guanyaves la Copa d'Europa. I no vas perdre la Copa Intercontinental amb el Sao Paulo, és veritat. Però guanyaves, competies.
Gran gol de Stoikov, te'n recordes?
I més endavant, tots a NSA i tu no, i durant molt de temps has competit. Bé, doncs, entenc que fent les coses de determinada manera hauria de ser possible competir.
És a dir, que potser ara s'hauria de canviar una mica el que és el model de gestió, que no vol dir el model de propietat.
Exacte.
És a dir, adaptar la realitat, o sigui, el gran negoci en el que s'ha convertit el món del futbol, adaptar-lo a nivell de gestió dels nous temps, però això no vol dir que el model de propietat hagi de deixar d'existir, o com a mínim crec que hauria de ser compatible.
El temps ens ho dirà, És una pregunta que em faig des de fa mesos, veient la situació econòmica en què va anar al club i les complicacions que té, no?, en el dia a dia, i que tindrà a partir d'ara perquè anirà a Montjuïc i perquè prendrà capacitat econòmica, sens dubte. Més coses, Marta, ho hem explicat aquest migdia. A més de poder inscriure els contractes de Gavi i Araujo, amb el pla de viabilitat ja aprovat, el Barça té molt ben encarrilada la inscripció de dos jugadors més dels que hi ha pendents.
Sí, a més de Gavi i Araujo, que ja us hem explicat a RAC1 que des de fa setmanes tenen la inscripció a punt de sortir del forn, els deures que ha fet el Barça i l'empenta d'estalvi que genera la sortida de Jordi Alba, que se suma, per exemple, al que ja havien generat les sortides de Piqué o Griezmann, fa que el club blaugrana tingui a tocar sumar-hi dos contractes més de jugadors que té renovats i pendents d'inscriure. En aquesta carpeta, amb Gavi Araujo donant-se per resolts, hi ha els nous contractes de Sergi Roberto, Marcos Alonso, Íñigo Martínez, signat fa unes setmanes com a nova incorporació, Iñaki Peña, i amb un asterisc la renovació que està a punt de tancar-se d'Alejandro Valde. Doncs bé, segons confirmen fonts de la Lliga, el Barça podria assolir la inscripció de dos contractes d'aquests que comentem ben aviat. Tots no hi caben i ara per ara s'haurà de prioritzar qui va primer. L'espai necessari ja està pràcticament fet gràcies a l'estalvi dels jugadors que han sortit, ara ho dèiem, i ara queda rematar-ho amb uns passos burocràtics que no ens detallen ni des de la Lliga ni tampoc des del Barça. Recordem que ara costa més aconseguir espai, generar-lo, perquè el Barça està accedit fora del límit salarial que té adjudicat i, per tant, es regeix per la regla del 40%. Ja ho hem explicat moltes vegades. Per cada 10 euros que allibera, en pot entrar 4 de nous. Sigui com sigui, el Barça, si tot va bé, es trobarà amb més de mig camí fet de les inscripcions pendents. Només començar el mercat d'estiu, caldrà rematar la resta d'inscripcions i continuar treballant per fer espai per les noves incorporacions.
Doncs mira, una bona notícia. A veure, com a mínim dos jugadors més entraran.
Anem celebrant les petites victòries.
Poc a poc.
Sí, ja veus el Madrid que va presentant un jugador cada dia.
Sí, sí. Doncs, Jude Bellingham, eh? Ja s'ha fet, no? Hey Jude.
Sí.
S'ha fet aquest, eh?
Però no està prou gastat.
No està prou gastat, no. Demà això s'hauria de fer a Madrid, en alguna portada, sens dubte. Marta, gràcies.
Bona nit a tots.
Vinga, adéu-siau. Adéu. Quin fitxatge us agradaria que vingués ara, un cop Messi ha dit que no?
Jo no tinc massa... ja et dic, no tinc massa...
Jo fitxaria un CEO, ara sí que me'n vaig, Bani.
Molt bé, gràcies. Bé, és una bona resposta.
Sí, 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 és que jo fitxaria, o sigui, a mi m'agradaria que vingués un jugador que vulgui Xavi, de veritat. Va. No un saldo que li col·loquin.
Jo apostaria per l'austeritat, per seguir amb el bloc que has fet, i no se m'acut, de veritat, noms que... Home, m'agradaria que vingués Mbappé o Haaland, sí, clar. Però això no passarà.
Va. Però dels realistes, dels que al club li interessa, n'hi hem anat explicant i sabem tots...
Surten, no, m'agradaria que Gundogan,
eh?
Crec que no vindrà.
No,
Jo crec que si hagués d'apostar a calés, ara diria no vindrà.
Sí, coincideixo. A mi Gundogan és el que més m'il·lusiona dels noms que estan sonant. Jo crec que fa unes setmanes tots ens pensàvem que seria possible que vingués perquè eren les informacions que hi havia, però després d'aquella reunió telemàtica on li expliquen els números i les coses i el que hi ha, i quan demana més temps per pensar-s'ho, dius, ai, si et pares a valorar econòmicament on jugaràs i de més, no et surt a compte. A no ser que tinguis la panxa plena després d'haver guanyat el triplet i estiguis pensant en altres coses.
Corre per aquí l'Albert Bermúdez. Em deixeu saludar-lo abans dels personatges. Hola, Bermúdez.
Sí.
Què tal? Bona nit.
Bé, molt bé.
Bé, aquesta és la teva veu, eh?
Sí, aquest sóc jo.
Va. Per si de cas.
Jo i la meva crisi d'identitat profunda.
Vols mullar-te amb quin fitxatge t'agradaria que vingués?
Sincerament, el que vingui barat i que...
No, és a dir... Pots triar, no triguis barat.
Clar, evidentment, si una cosa és jugar, que suposo que és el que anem a fer...
Sí, per això, no, era un joc.
Si és jugar, a mi, tant Bernardo Silva com Gundogan em semblen escandalosos. Home, i tant.
Molt bé.
Gent d'estil.
T'agrada la nova samarreta del Barça, que
sí,
avui s'ha
presentat? Sí, molt, perquè té un punt clàssic. M'agrada molt.
Això és notícia, eh?
Sí.
Que una persona digui m'agrada la samarreta del Barça per la pròxima temporada és notícia, perquè la frase més escoltada és
a mi també,
no m'agrada la samarreta.
La normalitat de l'estil de la samarreta.
Hi ha consens a la taula?
Sí, consens. Celebrem que no hi hagin rombos, que no hi hagin línies horitzontals, vull dir, jo celebro la normalitat, una samarreta normal i corrent amb les franges, el rombo aquest que li han posat, sí que és veritat que
s'ha de veure una mica amb la lupa,
allò per
veure'l.
Sí, hi ha un rombo
microscòpic. Sí, és com un homenatge al femení.
A mi totes les samarretes del Barça m'han agradat cada any quan les he vistes posades.
Jo no, hi ha moltes que no.
Bueno.
I m'agrada aquesta que sigui la samarreta del Barcelona. No és una piltrafa allà. Que no.
Només per buscar-li un punt, les mànigues vermelles...
Sí, les mànigues vermelles no, eh?
Potser també, però... les hauria posat blaves.
Jo més que les mànigues, que tampoc m'acaben d'agradar, però m'agrada bastant la samarreta, el que no m'agrada és les mitgetes, que em sembla que són...
Vermelles, també.
Les mitgetes haurien de ser amb ratlles blaugrana.
Tota la vida, eh?
Tota la vida. Les que portava Kubala, ja està.
Som gent clàssica.
És que...
A tu millor també?
A part, qui es compra les mitgetes? Vull dir que normalment això es canvia perquè la gent ho compri, no? Però les mitgetes, hi ha molta gent que es compra les mitgetes del Barça.
No. Jo quan he patit me les feia la meva àvia.
Criatures que els
fan regalar
l'equipació sencera.
Clar. Ja. Com per tenir el pack complet, no? Ja,
sí,
però
hi ha un nen o una nena...
És més a talla infantil, no?
El que fa gràcia és la samarreta,
sé,
més que el pantalonet, fins i tot, el pantalonet també, però la samarreta és el que fa gràcia, no? Hi ha consens, m'agrada. Mm. Avui el Barça, per cert, ha inaugurat una nova botiga a Barcelona, aprofitant aquesta nova samarreta, una nova Barça Store, al centre comercial Arenas, al barri de Sants Montjuïc, quan comences ja a pujar cap a Montjuïc, allà, correcte. De fet, això és una informació que vam avançar a RAC1 fa uns mesos, que el Barça volia obrir dues botigues al voltant de Montjuïc per intentar tenir una mica més d'ingressos, no? L'any vinent que l'equip jugarà allà. Ja en va obrir una al Poble Espanyol i avui ha inaugurat el vicepresident responsable de l'àrea màrqueting, Juli Guiu, i també Enric Massip, del gabinet de presidència del Barça, han inaugurat aquesta botiga al centre comercial d'Arenas, que hi ha a Sants Montjuïc. I allà ja podeu trobar aquesta nova samarreta, que avui s'ha presentat en societat. Per tant, aquí ho teniu, si la voleu comprar. 12:24, vés preparant els personatges. Abans, però, hem de parlar un moment de Kylian Mbappé. Ai. Va Mbappé ha reiterat avui que vol complir l'any que li queda de contracte al PSG abans de marxar lliure l'estiu vinent, eh?
Sí, molt apropiat que soni la marsellesa, perquè ho ha fet com a capità de la selecció francesa en la prèvia del Gibraltar a França de classificació per l'Eurocopa, i l'estrella francesa ha posat veu al que ja s'havia publicat els últims dies. Si és per ell, la temporada que ve jugarà al PSG.
J'ai déjà répondu à cette question, j'ai dit que...
Ja he respost a aquesta pregunta i he dit que el meu objectiu és continuar al club. Quedar-me al PSG és la meva única opció de moment. Estic preparat per tornar a la pretemporada.
Je suis très prêt et prêt à revenir à la reprise.
També li han preguntat per què no executa l'ampliació del seu contracte amb el PSG a partir del juny del 2024. Mbappé, hermètic.
Je pense qu'il y a pas expliqué. Moi, j'accepte.
Crec que no hi ha res a explicar, jo ho accepto tot. La gent pot parlar, pot criticar, ells no tenen tots els detalls d'aquesta decisió. Jo sé per què faig el que faig i per què dic el que dic, i el principal és això. No hi ha cap problema amb això.
Moi, je sais pourquoi je fais ce que je fais, je dis ce que je dis, et le principal c'est ça, et il y a pas de problème avec ça.
Diu que Emmanuel Macron no tindrà res a veure en la seva decisió de futur i tampoc ha entrat el fet que s'hagi destapat la notícia sobre el seu futur en plena concentració de la selecció francesa, un fet que ha aixecat força rebombori a França. També ha parlat d'Mbappé, sí, sí, Javier Tebas.
Un altre cop.
Sí, sí, sí. A més, ha fet de pitoniso Tebas, atenció, marxarà aquest estiu, Mbappé, diu ell.
Sí, a mi me preguntas como aficionado, yo creo que Mbappé saldrá del PSG esta temporada, ¿no? En la UEFA hay más control económico y tiene una masa salarial muy elevada. El PSG tiene que descargarse, ¿no? Sacándose a Mbappé, que encima es el último año, pues conseguirá dos cosas, ¿no? Un buen ingreso por traspaso y una reducción importante de la masa salarial que le hará acercarse a las normas de UEFA. Si el PSG quiere empezar a cumplir las normas de una vez.
Del fair play del Madrid no, ni se sabe ni se l'espera.
Ni se l'espera, no.
Però és el cunyat de Manuel, eh? Li preguntis el tema que li preguntis, ell sap la resposta.
Sí, una mica els aiguats a Terrassa l'altre dia i pum, i entraria de ple.
Cunyat
sí, sí.
De Manuel.
Sí, sí, sí. Mira, parlant del Madrid, una mica de missa aquí a RAC1, tu diràs.
Seguro que estás enamorado del Real Madrid como tantos millones de niños viendo se han conquistado, viendo cómo se han conquistado las cinco Champions de las últimas 10 temporadas. En estos partidos inolvidables, en estas espectaculares remontadas, en esas grandes finales están todos nuestros valores: trabajo, superación, compañerismo, respeto, humildad, solidaridad y algo que nos caracteriza y que para nosotros es una actitud ante la vida. En el Real Madrid no nos rendimos nunca.
Podéis sentaros.
Podéis sentaros. Tot això en la presentació de Bellingham.
Que siempre ha querido jugar en el Real Madrid. Siempre ha querido jugar en el Real Madrid.
Sí. ¿Mbappé?
Mbappé, desde pequeño, que sueña con jugar en el Real Madrid.
¿Haaland?
Haaland, desde que era espermatozoide, que sueña con jugar en el Real Madrid. Hosti,
com pot ser? Tots, eh? Tots,
tots. Tots,
sí,
tots.
Sí, sí. Víctor, todos. Víctor Roque?
Víctor Roque, este señor, desde que se peleaba en la escuela, desde pequeño, que juega y sueña con jugar en el Real Madrid. De hecho, cuando jugaba de pequeño, se elegía a Paco Bullo. Él decía, yo soy Paco Bullo.
Sí, llàstima que sigui davanter Víctor Roque, però...
Coneix més els porters d'aquesta manera.
Clar, molt bé.
El Real Madrid.
Damià López, en Xede, què tal? Bona nit de nou.
Hola, bona nit de
nou. Damià López siempre ha querido jugar al Real Madrid.
També, el Damià.
Bueno, per què no?
Escolta'm, Damià.
Però tu eres un tarisma, tio.
T'han aixecat targeta vermella.
No, però no hi tant, vermella directa. Vermella directa.
Es va jugar al Madrid, per exemple, eh? Tothom.
Qui ha dit?
Julio Iglesias.
Bueno,
vale.
Vols comparar amb Julio Iglesias?
Julio Iglesias, desde pequeño, sueña con jugar al Real Madrid.
A veure, va, Dami, posa ordre. Què s'ha dit després d'aquesta magnífica victòria de la selecció espanyola, Luis de la Fuente, tu, guanyant, jugant una final, no?, de diumenge. Què s'ha dit?
Doncs, sí, aquesta final que jugarà diumenge, Espanya-Croàcia, 3:15 a Rotterdam, Espanya deixarà Enxede, després entrenar demà a 12:15. Posteriorment, després d'aquest entrenament, parlarà l'home. Podem dir que l'home de la Fuente, que és José Lu, el treu en roda de premsa, perquè hem de recordar que José Lu, el dia de Noruega, ja va fer dos gols en l'estrena de la Fuente. Posteriorment, en la debacle a Glasgow contra Escòcia, va enviar un xut al pal, que en aquell cas doncs, podria haver estat la salvació en aquell partit, i bé, doncs, probablement en òptica espanyola, encara que el més probable, no? Ja se sap que marxarà, que no jugarà a segona divisió, però el gol d'avui encara revaloritza més a un futbolista que s'està destapant a nivell mundial,
sí, sí.
Com a internacional. Escoltarem de la Fuente parlant de José Lu. Però abans, escoltem, avui t'ho centro tot en de la Fuente, per ser un amic cèptic que han passat Lenormand, Laporte i Jeremy Pino. Els jugadors del Barça no s'han aturat a fer declaracions, però el punt d'interès estava en de la Fuente, perquè es parlava que si Espanya avui queia, sobretot si queia malament, el lloc el càrrec de la Fuente estava en entredit per tenir un partit molt important per ell i per la Federació Espanyola. De la Fuente ha dit que ell ja va dir, després de la derrota contra Escòcia, que veia brots verds, que el que va veure li agradava i que aquella era la línia a seguir i que el partit d'avui li dona la raó.
Necesitaba tiempo, siempre dije que esto es un proceso. Y que el proceso necesita de tiempo, de entrenamientos, de consolidar una idea. Somos los mismos que no tuvimos fortuna de sacar un resultado mejor en Escocia y somos los mismos, pero con más bagaje, con más entrenamiento, con más conocimiento de una idea. El mensaje ha calado en los jugadores y están convencidos de ello. Y creo que si seguimos teniendo la posibilidad de trabajar, que la tenemos, pero cuanto más tengamos ese tiempo, pues los conceptos que queremos trasladar pues serán asimilados con más solidez.
Bé, doncs, total i absolutament reivindicatiu, Luis de la Fuente, som els mateixos, necessitàvem més temps, el missatge ha estat comprès pels futbolistes, tot és un procés d'aprenentatge i d'entesa entre el cos tècnic i els jugadors. Això per un costat. Després el nom propi, José Lu, que ha entrat quan quedaven 10 minuts més o menys, i el 88 ha aprofitat un rebuig de la defensa, després un xut de Rodri, que per cert va ser escollit millor jugador de la Champions i ja ho ha estat escollit millor jugador del partit. Aquestes són les paraules d'Ade La Fuente cap al seu futbolista, cap a José Lu.
David, le he dicho, cuando tengas duda, mete gol. Y he dicho, pues mira, toma. No, pues simplemente le he dicho, seguro que vamos a generar ocasiones, va a haber, tendremos alguna ocasión. Intenta aprovecharla, pero sobre todo que es... Yo a todos les digo, igual, sé tú, haz lo que estás haciendo en los entrenamientos, haz lo que haces en tu club y juega con tranquilidad. La única oportunidad que se ha tenido la ha materializado, ¿no? Entonces, esos son los buenos delanteros.
José Lu, desde pequeño... Siempre ha querido jugar en el Real Madrid.
En aquest cas, potser sí que és veritat.
I en aquest cas, calla que no es compleixi.
En este caso es cierto... Y también en el caso de Jude Bellingham y también en el caso de Vitor Roque
en
el caso de Haaland.
No, Vitor Roque por ser ir al Barça,
¿eh? Y de Damián López.
Haaland está cedido en el Manchester City.
Sí, ya le agradaría, home. Bé, perdona, Dami, digues, ¿qué més ha dit de la Fuente?
M'estaven recordant d'altres catalans, és a dir, que si es donés el cas, per exemple, que algun dia Florentino en fitxés, per exemple, Pep Cargol, us en recordeu? Pep Cargol.
Sí, quiere jugar en el Madrid.
Pep Cargol.
Li deien Cargol?
Pep Cargol, deien.
Pep Cargol, sí.
No recordava, no.
Sí, sí. Bé, Aleix, t'acabo amb una frase que us agradarà molt.
A veure.
Simplement dic això, escolteu de la Fuente.
Yo estoy encantado y orgulloso de que la cantidad de aficionados españoles y cómo nos han animado. Al final los jugadores se han quedado ahí celebrándolo con ellos. Había en una zona donde estaban más reunidos, había más gente agrupada, más, y creo que han tenido un comportamiento excepcional, como siempre. Donde vamos nos sirven, nos animan. Estoy orgulloso de ser español y de tener una afición como lo tenemos.
Ya veus tú, Estoy orgulloso de ser español y tener una afición como la que tenemos. ¿Y había afición para ser abuya en Xere, Damián?
I amb això de la Fuente ha conclòs la seva roda de premsa. Mira, t'he de dir que el Croàcia-Països Baixos ahir va ser un senyor partit de futbol, jugat a un altre ritme, amb molta més qualitat per part dels dos equips, i diguem que amb una autèntica exhibició per la qual valia la pena pagar una entrada a les grades. En canvi, és a dir, que va ser un partit molt més complet en tots els aspectes. En canvi, el partit d'avui li ha faltat salsa també a la grada. és un camp més petit i jo crec que hi havia dos terços d'entrada amb aficionats espanyols i italians, però amb més fredor. Ja ens expliquen que si ahir hi havia una invasió total i absoluta d'aficionats croats, n'hi va haver uns 25.000 més o menys, l'estadi d'Equip del Feyenoord té un aforament de 51.000, encara venen més croats, és a dir que Espanya jugarà fora de casa, literalment, tindrà un ambient hostil, un ambient molt advers, i també t'he de dir que havent vist els dos partits en directe, m'ha semblat una de les pitjors Itàlies dels últims temps, una Espanya més que decent, però la Croàcia d'ahir va semblar espectacular, si es poden recuperar bé, bé, cada partit és diferent, però en aquests moments Croàcia em sembla bastant favorita contra Espanya, doncs que sí, que bé, aquí en Xere, clar, és que al final és, hi ha dues hores, més de dues hores en cotxe de trajecte, veurem aquests dies, però jo no espero més de 4-5.000 espanyols per tenir en compte que davant tindrà més de 30.000 croats, per tant, a nivell d'atmosfera, els espanyols tenen ja d'entrar al partit de diumenge perdut.
Diumenge, ho explicarem aquí al Tu Diràs, és a 8:45 del vespre, per tant, quan arrenquem a les 11 ja sabrem si la selecció espanyola de Luis de la Fuente i Jordi Alba han aixecat un títol com la Nations League, o si no, Croàcia i Modric l'aixequen al cel de Rotterdam. Tenim a Manolo Lama per explicar-nos.
España, Paco! La flamante, la de la raza, ha vuelto la furia española, la España de verdad, la de Luis de la Fuente, que la entrena un tío ciclado, fuerte, un macho pata negra, ibérico, vuelve el fútbol 5J con gol de Joselu, futuro jugador del Real Madrid, el Vinicius español, el Benzema nacional, viva Luis de la Fuente, viva los toros, y no el flojo de Luis Enrique que se traía medio Barça para jugar al tiquitaca y poco ganar. Hay que decir, han jugado de centrales dos franceses.
Sí.
Lenormand y Laporte.
¿Eh?
Que son franceses. Nadie es perfecto, ¿vale? Dejaremos este tema aparte.
Nacionalizados españoles, hombre, nacionalizados.
Con un golazo de Jeremy Pino, pero nos han empatado pronto, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque no había jugadores del Real Madrid en el 11. ¡Paco! Pero de repente en la segunda parte ha entrado Marco Asensio, ha entrado Joselu, el futuro del Madrid, y ha entrado Canales, que está en el Betis, pero es más español que la bandera manchada por un aceite 5J. ¡Viva nuestra selección! ¡Viva Don Luis de la Fuente! Vamos a enfrentarnos a Croacia en la final y vamos a ganar, pero si perdemos no pasa nada porque está Luka Modric, ¡Paco!
Dami, gràcies. Diumenge ens escoltem. Una abraçada.
Bé, escolta'm, que reviseu-vos aquest discurs de l'ama perquè m'han dit que la Copa l'han posat a parir a Luis de la Fuente, eh?
Ah, sí?
Del 2-1. O
sigui, però no és Espanya!
Perquè és bastant incoherent amb les informacions que m'arriben sobre el discurs de la Copa i de...
Espanya!
Ha reflexionat, Dami, ha reflexionat aquí, el Tu Diràs.
Ha reflexionat, ha canviat d'opinió. Analitzem en funció del resultat. Això funciona així, el que dèiem abans.
Molt bé, Dami, una abraçada. Sí.
Molt bé, gràcies. Fins
demà. Adéu. Anem a l'Eurolliga. Avui anem parlant moltíssim, de bàsquet, de Mirotic. Què tal, Mundet?
3, 4, 5... Sí, molt bona nit. Mare de Déu, com han esclatat el cas Mirotic.
Sí.
Una autèntica passada i segurament demà serà portada a totes bandes si no fos perquè a nivell Eurolliga la cosa està calenteta. I és que el que és important avui...
A veure què és.
És que la major competició europea ha canviat de CEO, de cap executiu. Ara serà Paulius Moteajunas, que en substitució de Marshall Glickman. Això és la gran notícia del dia d'avui. Perdoneu que no parli de Mirotic, però és que és una de les majors crisis de la història del Barça de bàsquet i em sembla trivial al costat d'aquesta grandíssima bomba, Paulius Moteajunas, que serà el nou CEO de l'Eurolliga en substitució de Marshall Glickman.
Això és cert, eh?
No, va, és broma. Avui hem pogut saber que el Barça no compta amb Nikola Mirotic per la temporada vinent i això cares a demà amb una final de Lliga pendent demà al Palau. Veurem també com reacciona la plantilla. Potser Mirotic opta per apretar encara més i fa 3 triples i 2 headshots i 2 rebots dobles amb triples amb folre i manilles. O potser opta per la tàctica Yabusel, és a dir, el que s'aculli al vell proverbi xinès que deia, para lo que me queda en el convento,
sí,
me cago dentro.
Molt bé, gràcies. Sí.
Crec que era de Confuci aquesta cita, no ho sé. En tot cas, ens ho podrà confirmar el Jordi Colomer demà durant la transmissió, que al Jordi li encanten els proverbis i sempre sap si són de Confuci o de la Mare Teresa.
Gràcies, Mundet, eh?
Fins ara!
Tenim també Pep Guardiola amb nosaltres després de guanyar la Champions per felicitar-lo, Pep. Felicitats.
Bona nit. Moltes gràcies.
Felicitats. Passaran els dies i et seguiré felicitant per la temporada que has fet.
Aviam, són dos triplets. Vull dir, ja no és per posar-me com el Mourinho, però
qui els té dos triplets.
No, no, només tu.
Només jo. Sí, sí. Per tant, jo vull venir a fer un poema, així tot curt.
Del Miquel Martí Pol, inspirat
basant-me,
en Miquel Martí.
Basant-me, sí, basant-me, sí, sí, em baso en la vaca cega. Val. Topant de capa i una altra soca, es ve el Mourinho. Bueno, és bo. I això, i he fet un petit poema de record de cara a tothom que ha dubtat del Manchester City. Ja ha arribat, ha costat molt, és la tercera, campió d'Europa, mare de Déu, quina trempera. I això que en algun moment d'emocions fortes pensava que ens tornaríem a quedar a les portes. Istanbul, ciutat preciosa, ho recomano. I vam tornar amb una turca com un piano. Sabíem que seria difícil, que l'Inter ens voldria combatre. I així va ser, no com contra el Madrid, que ens en van fotre quatre. Ai, amb el marcador ajustat, sempre cal algú que l'obri. Sort que va aparèixer la nineta dels meus ulls, en Rodri. Aquest segon triplet el dedico a la gent que em provoca. Ja anava sent hora que us callés una miqueta a la boca.
Això també.
Tantes crítiques menjades amb patates, aviam si prova. Més d'un, ara ja pot anar tancant-se a la cova. Tanqueu-vos la boca o poseu-vos el casc. O és que encara et puc deixar més el ridícul. Susana Huasc. Oh, és que Guardiola sin Messi no sabe ganar la Champions League. Doncs vinga, bona tarda, goitana com ric. Oh, és que el City té un xeic àrabe al darrere. Sí, clar, i els jugadors del Madrid venen amb patera. He aixecat 35 copes en 16 temporades. Més o menys les que aixecava el Guti una nit de les calmades. Hem de celebrar-ho, eufòria, i fer un bon merder, però fins demà, que ja hem de començar a preparar la temporada que ve.
Molt bé, Pep, bravo. Gràcies, Pep, bravo. Felicitats.
Moltes gràcies.
Fins i tot mordàs, amb la llengua, vull dir, amb la tàctica també, però amb la llengua, no?, amb el poema.
Sempre.
Mordàs.
De vez en cuando hay que salir a rueda de prensa y hablar.
Que sí. I acabarem amb el president Joan Laporta per parlar de les obres que han començat ja a l'estadi, a l'Espai Barça.
És que ara mateix fa respecte això de veure el Camp Nou a terra. La veritat és que és molt impactant. Avui he passat per allà al costat i fins i tot m'he endut un tros de runa,
sí,
perquè em feia bastanta nostàlgia. Mira, com aquí que feien el mur de Berlín.
Sí.
Que podies endur un tros del mur de Berlín. Doncs sí, m'he endut un tros del Camp Nou a casa,
val,
de les runes. No ho proveu, no us deixa mastegar la runa, no està bona. No, és com un bistec dolent, no el mossegues i no acaba.
Guarda'l de record.
El guardo de record, però he intentat fer una bona mossegadeta i no.
No va, eh? No va.
No he intentat, llàstima. Va.
Allà quan acaben les obres, tu. Gràcies, Albert Bermúdez, del Matina Quotidiana, RAC 105. Albert, t'esperem dijous que ve la festa d'estiu, del tu diràs, a Cala Nurí.
Moltes gràcies.
Sí.
Molt a favor.
Vés pensant que la farem grossa. Hi haurà música, hi haurà personatges...
I pensarem des de 2 dies abans i tot.
Val, perfecte. Allà t'esperem. Gràcies, Albert, una abraçada. Gràcies també, Joan Poc i Anaïs Martí i Maria Fernández Vidal.
Bona nit. Bona
nit.
Adeu, dijous que ve més,
Sí.
Prepareu-vos. Banyador i tovallola per si de cas.
I gorro de bany.
Que mai se sap. Clar que sí. Vinga, una pausa i anem cap a Colònia. Hi ha la Champions d'handbol aquest cap de setmana. Tenim la Laia Coll allà i ens espera el porter i el capità del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del tu diràs.
Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Gaudir dels Fiat Ace és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte. Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Ace. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
S'apropa un estiu amb molta calor. No renuncis al teu aire condicionat per temor a la teva factura. Mitsubishi Electric és el teu aire, perquè el seu consum anual no dona ensurts. Aquest estiu, fes-li un gol a la teva factura energètica.
Mitsubishi Electric és el teu aire.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC 1. Aquest cap de setmana, RAC 1 viatja amb el Barça d'handbol a la final a 4 de la Champions.
El llançament de l'Udo!
Després de guanyar tots els títols possibles, toca revalidar el Premi Gros. El dissabte, a 3:15, la semifinal. Barça-Magdeburg. I en cas de victòria blaugrana, la gran final diumenge a les 6. Viviu els partits dins dels superesports amb la narració de Laia Coll des de Colònia, amb Xavi Puig, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Toni Gerona.
El Barça ha tornat a fer història.
Si és Colònia, és handbol i és la Champions, és
RAC 1. Tots som 1.
Tres quarts d'una de la matinada. Falten només 2 dies, 48 hores per la gran cita de l'handbol europeu, que és aquesta Final Four de la Champions, que cada any es fa a Colònia, en aquest pavelló que es diu l'Anxes Arena, que és una autèntica bestialitat. Fa dies que tenim la Laia Coll allà, que anem fent el compte enrere per aquesta gran cita. Dissabte hi ha les semifinals contra el Magdeburg. I avui en volem parlar amb el capità, el porter Gonzalo Pérez de Vargas. Hola, Gonzalo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com està l'equip a menys de 48 hores per la gran cita?
Doncs jo crec que bé, preparat, amb la sensació d'haver arribat fins aquí fent les coses com calien, també incorporant gairebé a tots els jugadors, menys l'Aitor, que està recuperant-se ja de la seva lesió greu, però crec que amb un equip potent, amb un equip en el que tothom pot aportar i amb ganes d'intentar fer història, alhora sabem que no serà pas fàcil, però bé, amb molta il·lusió.
Un altre cop a Colònia, al Barça, jo crec que ho donem per fent, no? Ja se li exigeix pràcticament que arribi a aquestes instàncies de la temporada, són 5 participacions consecutives, que és el rècord, però no per això se li ha de donar mèrit, no? El fet d'arribar aquí ja té un mèrit. A partir d'ara, a veure si la guanyeu, no? Però arribar fins aquí no és fàcil, no?
No, i menys de la manera com ho hem fet aquests últims anys, amb molta contundència, molta solidesa, i nosaltres sabem que tenim un equip per ser aquí, per això és el que diem que és l'objectiu principal com a equip, pel que està fet aquest equip és per arribar aquí, però jo crec que ningú, i menys en un format com aquest, et pot exigir, no?, guanyar una Final Four en un camp neutre, en un escenari on hem vist doncs, tot tipus de desenllaç, i la veritat és que arribem amb la sensació del treball ben fet fins aquí, però el més bonic i el somni és ara que cal fer-ho.
Què suposaria per vosaltres i pel món de l'handbol, aconseguir 3 Champions consecutives?
Doncs per la resta no sé, per nosaltres una satisfacció immensa, per la sensació d'arribar a fer una fita, doncs, que jo crec que serà difícil de repetir en cas de que guanyem, encara que no guanyem. Guanyar a Colònia és molt complicat, repetir és algo històric, i si arribés una tercera no sé ni com descriure-ho, no? Però seria la sensació del treball molt ben fet després de molts anys, de potser Final Fours on hem perdut, però que ens han fet créixer a tots els que hi érem, I jo crec que ja ha dit algú, no?, que ens posaria potser en un nivell semblant al del Dream Team, però jo crec que això no ens toca a nosaltres. Crec que tenim prou feina aquest cap de setmana com per pensar el que passaria si arribéssim a guanyar.
Una és amb Pasqui, l'altra és amb Antonio Carlos Ortega, i aquest any també es pot guanyar la tercera amb Antonio Carlos Ortega, però la gran diferència, no?, és que la de l'any passat va servir per consolidar una mica l'aposta i el projecte d'Antonio Carlos Ortega, no? Aquesta ja és diferent, ja. Ja hi arriba amb aquesta Champions a la butxaca, no? Consolidat.
Sí, jo crec que hem vist també aquesta versió més sòlida de l'equip. Quan guanyes una competició tan important per la que lluites tota la temporada, per la que vens a un club com el Barça, ja sigui com jugador, com entrenador, et dona, òbviament, molta confiança. Crec que és el que ha passat amb l'equip, amb el Carlos, amb l'equip amb el Carlos. Quan guanyes, doncs, tothom agafa confiança, agafa credibilitat en el que fa, i jo crec que ha estat un dels motius perquè aquest any haguéssim estat tan sòlids en totes les competicions.
M'acompanya la Laia Coll, que està aquí a Colònia, ben a prop teu, serà l'encarregada de narrar, tant de bo, aquesta tercera Champions del Barça consecutiva. Hola, Laia.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Com li veus la cara al Gonzalo? És cara de campió, de nervis, o de què?
Que ara de tenir ganes de tornar a fer història amb la il·lusió, amb la satisfacció de la feina ben feta, i ara, però ho sabem tots, i més els que ja portem molts anys venint aquí a Colònia, el Gonzalo ja se n'ha fet un tip de jugar a Final Fours, jo en el meu cas des de l'altra banda, i hem vist que aquí a Colònia les hem vist de tots colors, per tant, pas a pas, que això s'ha de demostrar a la pista. El que s'ha fet fins ara, malauradament, no serveix de gaire. I en aquest sentit, Gonzalo, jo et volia preguntar, que hi ha hagut temporades en què el Barça ha arribat aquí amb la necessitat imperiosa de guanyar, no?, exigència d'un projecte que portava anys sense guanyar la Champions, i aquest any arribeu amb la tranquil·litat que heu guanyat les dues interiors. Això us ajuda? Teniu menys pressió? O pot ser que, pel contrari, sigui un punt negatiu en quant a relaxament de l'equip? Ho dic perquè en l'esport professional sempre s'ha dit que el més difícil és tornar a guanyar, que és molt difícil guanyar, però el més difícil és tornar a guanyar, i també l'altre dia Ortega, en la roda de premsa prèvia, va dir que us havia hagut de punxar una mica.
Jo crec que relaxació no. És cert que arribes en un altre moment, no?, potser de les carreres de tothom. No crec que arribar amb la necessitat que potser hem sentit en altres moments sigui bo, però sí que quan vens i quan arribes i no ets capaç de guanyar, cada cop t'ho vas afegint, no?, a la teva esquena, i crec que va ser el que va passar, doncs, durant el 2015 que la van guanyar fins al 2021 que no la van tornar a guanyar. Un cop te la treus perquè ja demostres que la pots guanyar, parlo d'individus, parlo de jugadors i també parlo d'equip i de projecte. Aquesta pressió te la treus, però també com a esportista i com a competidors que som, quan la guanyes un cop i sents el que significa guanyar una competició tan dura com aquesta, el que vols és tornar-la a guanyar, que és el que ens dèiem l'any passat, però jo crec que relaxació, un cop que arribes aquí després d'estar 10 mesos lluitant per aquest cap de setmana, no crec que hi hagi.
L'objectiu és clar, que és guanyar la tercera Champions consecutiva, la dotzena de la història del club, primer a semifinals del Magdeburg, que és l'únic equip que us ha guanyat aquesta temporada. El Barça només ha perdut un partit i ha sigut contra el Magdeburg. Us ha guanyat aquesta temporada a la final de la Superclub i us va guanyar també la temporada passada, també a la final del Mundial de Clubs. Què tenen, que us tenen la mesura presa?
Bé, jo parlaria de dos partits molt diferents. El de l'any passat va ser un partit dels pitjors que jo recordo com a jugador de la Barça, un partit on, si haguéssim jugat 3-4 hores més, no mai els haguéssim alcançat. Però jo crec que aquest any ha estat diferent. Ells tenien el mateix equip, potser encara millor, però hem estat molt a prop de guanyar-los. I ves un equip que té molt clar, té molt clares les seves idees, té molt clar què vol fer, una primera línia diferent al que estem acostumats, amb gent més petita però més versàtil i que juga molt ràpid i molt bé. I jo crec que també el fet de jugar contra ells, tothom parla del Barça com favorit o un dels favorits per la temporada que hem fet, però si mires l'històric amb l'emparellament individual, veus que és un equip que ens ha guanyat bé. Llavors, això, amb el que dèiem abans, tothom posa peu a terra i sap que el partit de dissabte serà doncs un partit molt, molt complicat, fora de casa. No, ells tampoc estan a casa, però suposo que portaran més gent. Hi ha molta gent que penso com a espectador d'handbol sí que volen que guanyi el millor, però si es repeteix un altre cop la història, doncs potser algú li cansa. I bé, sabem que serà un partit molt complicat. I
la porteria, sempre hem dit que aquí a Colònia és determinant, que marca la diferència. Tu el 2021 vas ser l'MVP de la Final Four, la temporada passada vas estar a un nivell excepcional aquí a Colònia. Jo crec que aquesta temporada, no sé si comparteixes l'opinió o no, però jo crec que ha estat la teva millor temporada com a jugador del Barça, la més completa, i realment has estat a un nivell estratosfèric. Com estàs abans del cap de setmana decisiu en quant a confiança?
Doncs, pel que deies, els porters, no només aquí a Colònia, aquí encara llueix més qui té la porteria més encertada, però sí que és una posició clau per qualsevol equip que vulgui guanyar aquí, i això hi ha moltes dades i moltes estadístiques que ho demostren. I doncs aquí el Gonzalo arriba tranquil, amb la sensació de trobar-se en un moment molt bo. Tornar a dir que això no garantitza res, que després ho has de demostrar a la pista. Aquesta posició de porters és molt punyetera i a vegades no t'ho fa passar tan bé, però el que vull fer amb el meu company Emil és fer el que hem fet tota la temporada, respectar el rival, intentar fer-ho bé, i després aquests moments pics a la nostra carrera, si arriben i poden coincidir amb la Final Four, doncs benvinguts.
Tant de bo, eh? Sempre diuen que la porteria és clau per guanyar Champions. Tant de bo estigueu bé, Gonzalo Pérez de Vargas i Emil Nielsen. Escolta, si guanyeu dissabte a les 3, amb qui preferiries la final? Kielce o PSG? És en condicional, eh?
També et respondria en tota la honestetat que es donaria igual. Al final sabem que si volem aixecar un altre Champions hem de fer dos partits molt bons, i independentment de qui hagi al davant, qui sigui a la final s'ho haurà merescut, haurà guanyat un altre gran rival, i esperem ser nosaltres els que podem jugar diumenge a les 6.
Veus un favorit en aquesta segona semi?
No, i normalment quan dic una cosa sol passar l'altra, doncs no vull dir res, perquè si no algú farà apostes i després em dirà que és culpa meva.
Escolta, abans d'acabar, Gonzalo, el Barça avui hi ha un enrenou de por amb Mirotic abans de començar la final de la Lliga CB, que si li rescindiran el contracte, el club diu que només vol una rebaixa, bé. Hi ha molt rebombori per culpa d'aquestes retallades que afecten a totes les seccions i a tots els departaments del Barça. També afectaran a l'handbol, és evident. No sé si esteu preocupats al vestidor, si en parleu.
Bé, es parla de tot. Hi ha molta gent que porta molts anys i sap com funciona el club, però nosaltres també sabem que si fem la nostra feina bé i som capaços de guanyar aquesta Champions, crec que ja se'ns mirarà diferent, però estem una mica també a l'espera del que pugui passar. Això passa en molts jocs, en moments complicats dels clubs, i nosaltres els professionals, doncs, mentre no se'ns digui res, i encara que se'ns digui, doncs, sempre buscarem solucions perquè tot rotlli.
I també una mica en relació amb això, i relacionat amb el teu futur, tens una oferta important del Kiel. T'atrau la possibilitat de provar noves aventures? Què en serà del futur de Pérez de Vargas?
Doncs jo he dit molt clar, a mi em queden 2 anys més de contracte, sé que estic en un moment molt bo i el que vull fer és prendre una decisió que sigui molt, molt bona pel meu futur. Això pot passar a Barcelona, pot passar a Alemanya, pot passar a arreu, però per començar em queden 2 anys de contracte. Crec que parlar del que pugui passar d'aquí a tant de temps no seria just, perquè poden passar moltes coses, i crec que en el moment en què ens trobem a dia d'avui, a dos dies de jugar una Final Four, potser no és el millor moment per parlar del que pugui passar d'aquí dos anys, però no em tanco cap porta. Crec que passi el que passi, m'he guanyat el dret de decidir el meu futur. Com t'he dit, o com us he dit, em trobo en un moment molt dolç, i vull aprofitar-ho, sabent que cada cop queda menys, cada cop...
Bueno, els porters teniu una vida esportiva molt més llarga.
Sí, però...
Ostres, i ara l'Antonio García, que és amic teu a Granollers, ho està, està a un nivell excepcional, cada, 39,
cada,
eh?
Cada jugador és diferent, però sí que és cert que veus sobretot la gent que puja i et diu l'edat que té, i ja tu veus d'una manera diferent. És cert que els porters agafem la maduresa més tard, i si toquem fusta aquí, no passa res estrany. Sí que és veritat que podem aguantar una mica més, però sí que comença a veure el got una mica més omple que buit.
De fet, si mirem l'edat de l'equip, Aleix, jo crec, Gonzalo, si no m'equivoco, que ets el segon més gran de l'equip. El primer és Tiago Petrus, i després ja vens tu amb 32, que els has fet ara aquest any.
Tiago segueix molt de temps.
Molt bé, Gonzalo. Bé, en qualsevol cas, de moment et gaudeix el Barça a la porteria, i tant de bo et veiem diumenge aixecant aquesta tercera Champions consecutiva com a capità. Amb penals o sense? No sé si vols repetir l'experiència de l'any passat o què?
Si guanyem, com si hem de fer una triple pròrroga. Va ser molt dur psicològicament, però guanyar així és molt, molt divertit. Perdre no tant, però crec que qualsevol jugador preferiria perdre així que no pas perdent de 20, sabent que no has tingut oportunitats, i estic segur que el Kielce, el que va passar l'any passat, els farà més difícils de jugar, segur. Primer al París, segur que venen molt, molt determinats, perquè ho hem viscut nosaltres a l'altre costat. Quan perds i quan saps que tens moltes opcions, doncs en el primer moment o els primers dies són, diguem-ne, fotuts, però saber que estàs tan a prop i que tens a tocar de mà, doncs, a dos partits, l'oportunitat de guanyar, doncs crec que a tothom els hi fa més complicat.
Molt bé, molta sort, gràcies per atendre'ns, Gonzalo, una abraçada forta.
Molt bé, gràcies.
Laia, també, demà parlem i fem tota la prèvia abans de les semis de dissabte, gràcies.
Bona nit.
RAC 1.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio. 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Al centre de Catalunya, Toyota Igualada Ocasió. L'oportunitat d'adquirir un cotxe amb garantia de qualitat, servei i preu. Més de 8.000 metres quadrats d'instal·lacions. 400 vehicles en estoc amb fins a 15 anys de garantia o 250.000 quilòmetres. Toyota Igualada Ocasió. La garantia segura de trobar un cotxe com a nou. Visita toyotaigualada.com o truca al 93 804 8230.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vend el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC 1.
Encara que hagi d'estafar, robar o matar, Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana.
Aquest divendres, a les 9, un altre clàssic. La final de l'ACB a RAC 1. Barça-Madrid, primer partit de la sèrie.
RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
De seguida tanquem el Tu diràs, després d'haver xerrat uns minuts amb Gonzalo Pérez de Vargas. Ara anirem cap a Alemanya, perquè demà comença el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, allà, a la Baixa Saxònia, i tenim ja com a enviat especial de RAC1 el Quim Salvador. Hola, Quim.
Bona nit, Aleix.
És un gran premi molt important, sobretot per Marc Márquez, perquè Sachsenring és el seu circuit talismà.
Sí, aquí ja ha guanyat 11 vegades i totes les curses que ja ha disputat des del 2010. Una victòria de 125, dues de Moto2 i 8 de MotoGP consecutives, tenint en compte que el 2020 i l'any passat no va venir perquè estava de baixa per lesió. Fins i tot el 2021, que corria amb el braç dret desviat un 30%, va aconseguir aquí la primera victòria després de la greu lesió a l'húmer de Jerez 2020. I també data del 2021 l'últim triomf, del mes d'octubre a Misano, ja fa més d'un any i mig. L'estadística és molt favorable, la situació actual gens. Honda no està al nivell de les marques rivals, especialment Ducati, i Marc Márquez, que s'ha perdut enguany tres grans premis per lesió, ha brillat els dissabtes a qualificació i sprint, però ha acabat per terra les tres curses de diumenge que ha disputat a Portimao, Le Mans i Mugello. Per tant, aquest cap de setmana, que pot estar més condicionat per la pluja, és la gran oportunitat perquè Marc Márquez trenqui aquesta mala ratxa.
Doncs el Quim Salvador, amb aquesta possibilitat que trenqui la mala ratxa, ho ha pogut comentar amb el gran protagonista, Marc Márquez, al micròfon de RAC1.
Marc Márquez, bona nit.
Bona nit.
Som a Sachsenring. Et sents favorit aquí?
Bueno, favorit no, perquè no arribem al mateix moment o en el millor moment, però sí que bueno, pues, és un circuit que tinc bona memòria, bons records, millor dit, i bueno, intentarem... El diumenge està al podi, aquest és un dels objectius.
Un bon resultat aquí és una mica una taula de salvació o és més aviat una qüestió moral?
Un bon resultat aquí serà una qüestió moral, serà una qüestió de, vinga, va, una bona notícia per tot l'equip, per tot el projecte i serà això, la situació no canvia d'un dia per l'altre.
Com està l'ambient dins d'Onda després de com va anar a Mugello?
No, l'equip al final segueix, i em veuen a mi, si veuen el pilot amb ganes i motivat al 100%, l'equip segueix motivat i per això tinc el millor equip humà de la parrilla de MotoGP, és l'equip que m'ha acompanyat sempre i la motivació és màxima, així que bueno, a veure si també els puc recompensar a nivell de resultats.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Paraules de Marc Márquez, al micròfon de RAC1 en la prèvia d'aquest Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. I els rivals què hi diuen, Quim?
Doncs li tenen molt respecte. Paraules del campió i líder de MotoGP, l'italià de Ducati, Pecco Bagnaia.
Tenint en compte la història d'aquest circuit, és clar que en Marc té més possibilitats que altres. Fins i tot quan va tornar el 2021 va guanyar aquí. No va ser una cursa fàcil, però va demostrar que era competitiu. Penso que el màxim rival en aquest circuit serà ell.
Main contender in this track will be him.
Per cert, Aleix, dèiem dimarts que esperàvem veure aquí el retorn a la pista de Pol Espargaró, que es va lesionar el primer Gran Premi de l'any a Portugal, i al final no serà així. Els metges consideren que el granollerí de Gas encara no està prou recuperat per tornar a la competició i, per tant, tampoc corre aquí a Alemanya. I el seu germà Aleix, pilot d'Aprilia, haurà de córrer contra el dolor, com la setmana passada a Mugello, perquè li han detectat dues fractures al peu dret producte d'aquella absurda caiguda amb la bicicleta dijous passat. Demà al matí, motos a pista a les 9, amb el primer lliure de Moto3.
Demà n'estem pendents. Déu-n'hi-do amb els Espargaró, tu, que tenen mala sort. Gràcies, Quim.
Adéu, bona nit.
I les portades amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola, estem esperant encara que surti la de Mundo Deportivo del forn, però ja tenim, per exemple, el diari Esport...
Home, tenim que... una entrevista amb Minotis, segur que anirà amb Minotis.
Sí, sí, evidentment ha sortit aquesta tarda a l'Avens i demà es podrà llegir completa l'entrevista al pivot montenegrí del Barça, que, per exemple, és portada a l'Esportiu, que titula Tret al peu. La resta de diaris, el protagonista és la selecció espanyola. L'Esport diu a la final, després d'aquesta victòria per 2-1 contra Itàlia. I a la premsa de Madrid, el protagonista dins d'aquesta victòria de la selecció espanyola és Joselu. Marca titula Bravísimo Joselu, després del gol que ha marcat pràcticament a l'últim minut per donar l'accés a la final a l'equip de Luis de la Fuente. L'as titula Joselu està beneït.
He trobat a faltar un Hey Jude, jo per Bellingham, la veritat, hauria estat molt bé.
Li ha tret protagonisme, José Lu,
sí, això també és
Bellingham.
Veritat, això també
segurament no ho farà gaires vegades més.
Gràcies, Jové.
Bona nit.
Grandíssima feina avui de la redacció d'Esports de RAC1, amb l'Oriol Jové, amb la Marta Ramon, amb el Jaume Molló, també amb el Roger Saperes i amb la resta. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica, un dia més, també impecable, i a tota la gent que ha fet possible aquest Tu Diràs. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva, que això no s'atura. Demà amb el Gerard Ballera, aquí al capdavant del programa. Descanseu, bon cap de setmana.
Tu Diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 8 minuts de la una. Continua la incertesa sobre qui serà l'alcalde de Barcelona quan queda un dia i mig perquè es facin els plens d'investidura als ajuntaments. A hores d'ara sembla que Xavier Trias ho té cada vegada més a prop perquè tindria a tocar un acord amb Ernest Maragall. El Periódico i el Nacional expliquen que Junts i Esquerra estan ultimant un pacte per governar plegats. De moment, però, cap dels dos partits ho confirma. Tot i així, sí que admeten que les converses estan avançades. Ara bé, les dues formacions sumarien 16 regidors dels 41 que té el ple i, per tant, no arribarien a la majoria absoluta. Sí que ho farien, en canvi, el PSC, els Comuns i el PP. Aquesta és l'opció que defensa Jaume Collboni, que vol governar amb Ada Colau. Ara bé, els Comuns ja han tancat la porta a sumar els seus vots als dels populars. Ho deia Jordi Martí.
No farem cap tipus d'acord que impliqui el Partit Popular. I cada dia que passa, cada dia que el Partit Popular fa un acord més amb Vox, cada dia que sabem que tindran governs en comú amb l'ultradreta, ens dona encara més raons per estar convençuts de que en cap cas el que passi dissabte tindrà res a veure amb la participació del Partit Popular.
I per la seva banda, el PP també rebutja donar suport a Collboni si hi ha l'opció que els Comuns formin part del govern. Això mentre Terrassa, tot per Terrassa, Esquerra i Junts governaran plegats els propers 4 anys. Junts ha donat el vistiplau aquesta nit a l'acord, després que els republicans ho fessin dimecres. El pacte permetrà que Jordi Ballart, de tot per Terrassa, que va guanyar les eleccions, sigui escollit alcalde amb una majoria de 15 regidors. Encara en política, la Generalitat acusa PP i Vox de voler fer desaparèixer el català al País Valencià. Això després de l'acord de govern entre les dues formacions, que entre d'altres traurà prioritat a l'ensenyament en català i també retirarà subvencions a les entitats catalanistes. La portaveu, Patrícia Plaja, acusa el futur president valencià, Carlos Mazón, del PP, de catalanofòbia.
El que s'ha iniciat des d'avui mateix és un atac a la llibertat i als drets dels parlants del català al País Valencià. Volen minoritzar la nostra llengua fins a fer-la desaparèixer per acabar-ne imposant una de sola, i això el govern de Catalunya no ho permetrà.
I afegeix que el govern ja ha iniciat contactes amb els pilars imprescindibles de la llengua a València, diuen, per donar-los suport. I de cara a les properes eleccions, en aquest cas les espanyoles del 23 de juliol, els sindicats de Correus avisen que la gran demanda de vot per correu repercutirà en el seu servei. Calculen que se superaran els 200.000 vots telemàtics i lamenten que el reforç que ofereix l'empresa per fer-hi front és insuficient. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, el secretari de la UGT a Catalunya de Correus, Rubén Blades, alertava que això tindrà efectes al dia a dia dels enviaments.
Tiene una repercusión porque recordemos que el correo es el operador público, ¿no? Y aparte de estas campañas de elecciones, ¿no? Ya son municipales, señores, etcétera, está el día a día que nosotros llamamos, ¿no? Que son el resto de los envíos. Y por lo tanto ahí tenemos también un compromiso como operador público y tenemos que dar una garantía, ¿no? Una calidad de servicio.
Rubén Valdés recorda que el mes de juliol el 30% de la plantilla fa vacances. Més coses, els equips d'emergències continuen buscant una dona desapareguda pels aiguats de dimarts a la Riera de Gaià, a Ullastrell, al Vallès Occidental. Creuen que anava al cotxe amb el veí d'Esplugues que van trobar mort dimecres. De moment han trobat una peça de roba seva a més de 3 quilòmetres de distància d'on es va localitzar el vehicle, però sospiten que la dona podria estar enterrada o entre diverses canyes al riu Llobregat. I encara en successos, un aparatós accident de trànsit aquesta tarda a Barcelona ha deixat un ferit crític i 14 ferits en estat lleu al carrer València. Ha xocat un autobús amb un cotxe i la conductora del vehicle del turisme ha quedat atrapada. Els bombers l'han hagut de treure. La dona ha perdut el control del vehicle, ha xocat amb un fanal, s'ha enfilat a la vorera i ha acabat topant amb l'autobús. En cultura fa una hora mal comptada que ha acabat la primera jornada de la 30a edició del Sonar. S'allargarà fins dissabte amb prop de 250 actuacions repartides entre el Sonar de dia i el Sonar de nit. Marc Simón.
Un primer dia amb força afluència d'assistents, sobretot veterans del Sonar. Han encetat el festival el discjòquei català Sergi Botella i l'ha seguit la Marina Herlop. El tancament ha anat a càrrec del sud-africà Black Coffee, que ha estat el concert més multitudinari de la jornada. Pel que fa demà, és un dels dies més esperats d'aquesta edició. El plat fort del Sonar de dia serà el darrer concert a càrrec de l'americana The Blessed Madonna. I pel que fa al Sonar de nit, es viurà el retorn als escenaris després de 4 anys de l'irlandès Aphex Twin, així com la discjòquei Peggy Gou o la rapera Shy Girl.
I un últim apunt, perquè ha mort Maria del Carmen Martínez Villaseñor, més coneguda com a Mari Carmen i sus muñecos, als 80 anys. Ha passat de forma inesperada després de caure per les escales. Segons avança la revista Setmana, l'han trobat morta a casa seva, a Tenerife. Mari Carmen i sus muñecos va ser una de les ventrílogues més populars d'Espanya, sobretot gràcies a la mítica Doña Rogelia. I ara els esports, amb Oriol Jové.
La junta directiva del Barça haurà de presentar un aval per evitar una sanció de la Lliga que el perjudiqui encara més a l'hora d'inscriure futbolistes. Segons ha pogut saber RAC1, el club ha complert la rebaixa salarial que havia prevista l'equip de futbol, però no la de les seccions, que havia de rebaixar a 98 milions d'euros i ara mateix la té en 104. Per tant, la responsabilitat d'aquests 6 milions de diferència recauran en tots els membres de la junta, amb 3 milions d'aval i un pagaré de 3 milions amb venciment del 30 de juny. Tot plegat el dia que Nikola Mirotić ha confirmat que els responsables del Barça de bàsquet li han comunicat que el club li rescindirà el contracte que tenia fins al 2025. En una entrevista a Mundo Deportivo, el montenegrí ha dit que no li han donat cap mena d'explicació.
Sinceramente no. Mi agente se ha sentado ya con ellos y ha preguntado si es tema económico, nos sentemos, hablemos, vamos a ver si podemos hacer algo.
El Barça per ara nega la versió del jugador, però en tot cas, guerra oberta entre club i Mirotić a les portes del primer partit de la final de l'ACB entre el Barça i el Madrid, que es juga aquest mateix divendres a les 9 de la nit al Palau Blaugrana. I en futbol, la selecció espanyola s'ha classificat per la final de la Nations League després d'haver guanyat Itàlia per 2-1 amb un gol a l'últim minut del davanter de l'Espanyol, Joselu. Els de Luis de la Fuente s'enfrontaran diumenge a Croàcia amb el títol en joc.
I pel que fa al temps, aquest divendres serà un dia en general tranquil i assolellat. Amb tot, la tarda serà variable en molts sectors del nord del país i fins i tot s'escaparan alguns ruixats poc importants.